Antoni Trilla, molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
Doctor, com saben els nostres oients, que cada dia contactem a aquesta hora per avaluar la situació i posar-li el termòmetre a com tenim aquesta crisi sanitària. A veure, el nombre de malalts pel coronavirus continua en ascens, ho sabíem, però en les últimes 24 hores s'han confirmat gairebé 2.000 positius, la xifra més alta de nous contagis que hem registrat en un sol dia. 94 persones han mort, ara ja en tenim 339. Doctor Trilla, valori aquestes dades, si us plau. És el que esperàvem, no?
Sí, el que no sabíem, o no sabem fins que no tenim les dades, és la magnitud diària d'aquest ascens, però les xifres absolutes, evidentment, confirmen el que es preveu i el que encara continuarà durant aquesta setmana, que és aquest augment del nombre de casos, per una banda. Lògicament, la majoria d'aquests casos, tal com estem fent les proves ara, són casos greus, i, lògicament, el nombre de persones mortes també, malauradament, anirà augmentant.
Doctor, tenim 658 persones greus a Catalunya, per tant, la capacitat de la nostra estructura de salut pública i privada, que ara treballen a una per tenir unitats de cures intensives disponibles, és la clau d'aquestes properes setmanes, no?
Sí. Persona greu és, ara, malauradament, majoritàriament vol dir molt propera a la UCI, és a dir, tenim persones greus, entre cometes, ingressades, moltes també, en els hospitals, que tenen, per exemple, una pneumònia o que el sistema respiratori no funciona de forma perfecta, però que no necessiten cures intensives, però cada cop més hi ha malalts aquests que bé a l'inici o bé durant l'evolució a l'hospital empitjoren i requereixen suport ventilatori o altres tipus de suport, que vol dir habitualment una unitat de cures intensives o de semicrítics.
Multiplicarem per 3 la capacitat dels nostres llits d'unitat de cures intensives, no?, en aquests propers dies?
Sembla que sí. Aquí la clau és, per una banda, els llits, per entendre'ns, no són un problema. El que són un problema és els ventiladors, si són necessaris, i el personal qualificat per poder atendre aquests malalts. De manera que és sempre tot un paquet. O sigui, necessitem els llits, necessitem les màquines i necessitem el personal. I ens anem espavilant, diguéssim, per tenir llits. Esperem que ens arribin també ventiladors. Saben que hi ha diferents iniciatives que tant de bo funcionessin bé, perquè vol dir que podríem fabricar ventiladors molt, molt senzills, però alhora molt, molt pràctics, probablement per resoldre moltes d'aquestes situacions. I el personal, doncs, anem aguantant i anem intentant reciclar, com aquell que diu, tothom que podem per anar canviant de posició i poder atendre els malalts de la millor manera possible.
I tranquil·litzar també totes les persones que pensin, i si a mi m'agafa un ictus o un infart o un traumatisme, un accident, què passarà? El Servei Català de la Salut ha decidit que un 15% de la capacitat que tenim instal·lada en aquests moments es reserva per seguir atenent les necessitats urgents, no?
És absolutament necessari. És a dir, el que no podem fer, com aquell que diu, és vestir un sant per desvestir-ne un altre. I, lògicament, hi ha persones, com totes aquestes que tu has comentat, i altres condicions que requereixen avaluació, atenció, ingrés hospitalari, intervencions quirúrgiques, i aquest és un dels perills d'aquestes epidèmies, que pot col·lapsar, d'alguna manera, el sistema sanitari, però s'ha de continuar mantenint la capacitat, evidentment reduïda, el més urgent i el més imprescindible, però de la resta d'activitats. Per tant, aquesta és una de les factors o més importants que tots els hospitals i tot el sistema sanitari i la primària intenta preservar.
Estem a la vora dels 35.000 casos ja, perquè si sumem els de Catalunya, els que va donar ahir a Fernando Simón, a nivell d'afectació de contagis a Espanya, el nombre de morts s'enfilarà avui segur per sobre dels 2.300, perquè ahir estava a 2.100 més els catalans, etc. Segur que aquestes corbes continuen en picat amunt. Podem arribar a estar en una situació pitjor que la d'Itàlia?
És difícil de dir. Hem de valorar molt bé el nombre de població, el nombre de proves que es van fent, el nombre de casos. Saben que ara, bàsicament, tot i que a l'inici es comptaven més tots, ara comptem, bàsicament, o de moment només es poden enregistrar de forma relativament fiable els casos greus. Itàlia sempre ha sigut un escenari per nosaltres que l'hem de mirar amb molta cura, perquè és un país molt semblant en moltes coses a Catalunya i a Espanya. Esperem no arribar-hi, però lògicament és una de les possibilitats d'anar mirant cap on va la corba. Hem fet algunes mesures una mica abans, ara estem esperant l'efecte d'aquestes mesures, i tant de bo aquesta tendència, com sempre diem, com a mínim es freni, i ja veurem.
Clar, a Itàlia els contagis i les morts han baixat per segon dia consecutiu, han fet un confinament absolut ja ara. Aquesta mesura l'esteu explorant en el Comitè Científic Assessor del Govern Espanyol?
tal com hem dit, Mònica, el comitè científic, que diguéssim és un comitè assessor, la informació d'això la transmet el
Fernando Simón. Sí.
Exacte.
Jo company, sempre ho he d'intentar, que em diguis coses, Antoni.
Sí, no, jo ho sé, però també entendràs,
sí, sí.
No fa falta que t'ho expliquis, és a dir, les discussions, òbviament, no són secretes, perquè ningú discuteix res, però com que són discussions en petit comitè, doncs sempre són confidencials i el portaveu és el que expressa després això. És evident que és un escenari que també es contempla, és evident que hi ha comunitats autònomes com Catalunya que han demanat mesures més restrictives i és evident que aquestes mesures es poden anar considerant segons les diferents situacions particulars o d'evolució de l'epidèmia. Però bueno, abans has dit una cosa que és molt important. Itàlia, després de molts dies, sembla que per segon dia consecutiu veu una mica el fre, diguéssim, a l'augment del nombre de casos. Això vol dir que, d'alguna manera, totes les mesures que han posat, que es poden criticar si són poques, moltes, abans o tard, però sembla que estan donant cert efecte després d'un llarg període, entre cometes, de males notícies i un nombre molt alt de casos, també, a Itàlia.
Uh-huh. A nivell mundial, ahir l'OMS advertia que l'epidèmia s'està accelerant amb més de 300.000 casos confirmats. Va trigar 67 dies per arribar als primers 100.000, 11 dies per assolir els 200, i només 4 dies per sobrepassar els 300.000, doctor.
Clar, això és molt important entendre-ho, perquè l'epidèmia en si, l'altre dia em sembla que era el New York Times, publicava uns gràfics espectaculars de la quantitat de centenars de milers de persones, fins i tot milions, que es van moure de la província de Hubei, de la ciutat de Wuhan, al començament de l'epidèmia, com això es va anar extenent pel món, i diguéssim, això és com una espècie de... Quan arriba la flama és com una espècie d'incendi de gasolina, no? Vull dir, en el moment que arriba, per exemple, a Milà, és espectacular la manera com l'epidèmia, bum, s'extén d'una forma molt important. I clar, el moviment de la gent és també molt important. És a dir, durant els inicis de l'epidèmia, que probablement a Milà doncs, ja veien casos, però hi ha molta circulació probablement soterrada, i per exemple, hi havia, em sembla recordar que la xifra és aproximadament 10.000 persones que viatjaven diàriament d'aquí cap a Itàlia o d'Itàlia cap aquí, i això ha passat a tot el món, o està passant a tot el món, en uns llocs més ràpids i en altres menys lents, però vull dir, és una progressió realment molt, molt ràpida i molt explosiva d'inici.
I una última qüestió. Ahir dilluns vam rebre un correu d'un oient que explica que en l'epidèmia del 1918, avui farem història precisament d'altres pandèmies, un metge, intrigat perquè tota una família de pagesos seguien bé de salut enmig de la gran mortalitat que tenien al voltant, els va visitar, i quan va preguntar sobre el seu estat saludable, li van contestar que sí que es constipaven, però que no emmalaltien. I l'únic diferent era que posaven una ceba oberta al capçal del llit de cada habitació i la canviaven cada dia sense falta. El metge va demanar permís per endur-se-la i va veure al microscopi que el virus estava enganxat a cada ceba. Que ara no generem un bulo nou, una fake news al voltant de les cebes, però...
No. Sí. És una explicació molt curiosa, però, si em permets, evidentment, aquesta oient ho ha transmès tal com li van transmetre amb ella, o com ho ha llegit.
Sí.
El virus de la grip no es va descobrir fins a 1933. De manera que el 1918, el meu col·lega, que era molt observador, aquest metge que diu que va mirar això de la ceba, és molt difícil, i més amb un microscopi, que veiés cap virus. Segurament va veure qualsevol altra cosa. Sí. Dit això, la ceba no té propietats antivirals, ja ens agradaria. Imagina't el fàcil que seria tractar les infeccions amb la ceba.
I tant.
El que sí té la ceba és certes propietats per alleugerar la mucositat, per afavorir l'expectoració i coses d'aquestes, i en principi pues, probablement aquella família de pagesos, segurament, i més si era una família, tenia algun tret genètic que els feia una mica més resistents o feia que el virus no els hagués afectat, cosa que va passar. Penseu que probablement el 80% de la població del món no es va infectar a la pandèmia de 1918, el 20% sí. Però bueno, també la ciència avança de vegades amb observacions d'aquesta, que en aquest cas jo crec que era més anecdòtica i realment no es pot confirmar, i evidentment pues, utilitzar la ceba o deixar una ceba oberta dintre d'una...
No ens salvarà del coronavirus, doctor.
No, però farà mala olor, això sí, vull dir, segurament sí. Però bueno, que la vulgui utilitzar, mal no farà.
Mal segur que no. Segur. Doctor Trilla, moltíssimes gràcies per aquesta companyia i anàlisi que fem cada dia mentre fem el passeig de bon matí. Moltes gràcies, que tingui un bon dia.
Moltes gràcies, igualment.
Que vagi molt bé. Fins demà.